matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Visca el poble i visca la terra.
I visca la terra.
I visca la vida, i visca la vida, perquè la vida continuarà i de tot això n'aprendrem coses. Al llarg de les properes setmanes reflexionarem sobre com ha de canviar les nostres prioritats, la nostra atenció a la vida en el seu sentit més ampli. No només al nostre planeta, cada divendres sabeu que tenim aquest espai que posem a disposició doncs, de totes les iniciatives que s'estan duent a terme al món sobre com cuidar el planeta una mica millor. I el que ens deixarà de bo aquesta crisi del coronavirus que s'ha sacsejat tot el món és que aturar-nos, confinar-nos els éssers humans a casa ha tingut algunes qüestions en positiu respecte a aquest cel blau i més net per la reducció dràstica del trànsit, de l'activitat industrial. Un terç de la població confinada a casa i el planeta respirant millor. Saludem Miguel Ortega, físic i doctor en ciències ambientals. Miguel Ortega, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que el planeta respira millor quan no el petgem tant els humans. Quina trista realitat per nosaltres, no?
Jo crec que sí. Està clar que ningú de que, cap de nosaltres, que ens agrada molt la natura, el medi ambient, l'entorn natural, volem que es faci d'aquesta manera, però bàsicament jo crec que el que estem veient és que li hem donat un petit respirar al planeta quan nosaltres ens hem retirat una mica.
Diu, nosaltres que estem a casa i de cop i volta sents millor els ocells i obres les finestres i dius, però si els animals estan més feliços aquests dies.
Sobretot, per una banda, estem mirant més els animals, ens estem adonant que la relació amb la natura és més profunda del que esperàvem, oi? Perquè ara ens hem adonat que de cop i volta un virus amb un raconet de la Xina és capaç d'aturar tota la nostra societat,
sí,
no?
Sí.
Per tant, això potser vol dir que la nostra relació amb la natura l'havíem infravalorat durant una temporadeta, oi?
I, Miquel, una qüestió que no ens cansem de repetir, que no oblidem que aquest virus forma part de la natura. És a dir, aquesta advertència que ens està donant la vida en el planeta a través del virus és natural.
Sí, sí, i tant que sí. De vegades, jo sempre me'n recordo d'un article que va sortir fa no gaires anys que deia que quan mirem una persona sencera només la meitat són cèl·lules humanes, l'altra meitat són altres animals que estan convivint amb nosaltres, altres éssers vius. Per tant, està clar que la nostra relació amb la natura és molt més profunda del que habitualment estem acostumats a viure-ho, però avui, malauradament, doncs, tenim una interacció negativa, però per sort també tenim moltes positives, no? I una de les aprenentatges que estem veient ara aquests dies doncs, és que, efectivament, sentim més el soroll dels animals, veiem més animals, ens hi fixem més qui són aquests animals. Alguns entren fins i tot a les ciutats, i també veiem el cel més net, tenim una menys contaminació, tenim molt menys soroll, oi? Que també és un tema que de vegades aquest so de fons no ens adonem, però avui aquests dies ha baixat molt i ho estem veient. Mm. Tenim una natura on, per exemple, els estocs marins doncs, de ben segur que s'estan recuperant. En fi, tenim moltes interaccions canviades i ara el que hem d'aprofitar doncs, és per fixar-nos-hi bé. I sobretot quan sortim d'aquí, sortim en una direcció adequada, que no sigui destruint més la natura, oi?
Sí, perquè, Miquel, l'altre dia, i com som els éssers humans, vam haver de renyar, entre cometes, a tota la societat, no? Nosaltres inclosos, perquè des del Besòs ens deien les tovalloletes que les esteu tirant en massa al vàter, no? Com és possible que els humans, ara que estem confinats, a sobre ens comportem com uns irresponsables fins i tot quan estem a casa, no?
Potser tenim alguns hàbits tan integrats que ens costa una mica canviar-ho.
Sí,
no?
Sí.
Però certament és una situació de crisi i a les situacions de crisi ens fan pensar les coses, no? Potser d'aquí aprenem una mica més i anem millorant, que d'això es tracta. Al final es tracta d'aconseguir una sortida de la crisi doncs també amb una relació amb la natura millor, no?
Miquel, es pot quantificar la reducció de la contaminació atmosfèrica a nivell europeu que han portat aquest confinament massiu o no?
Home, el que s'està fent fins ara és anar analitzant què és el que està passant a diferents ciutats i es veu que és molt generalitzat. A Itàlia, sobretot al nord, hem tingut reduccions de les emissions per sobre del 30%, a Portugal, a Lisboa, per exemple, doncs, també al voltant del 40%, a les ciutats angleses al voltant del 30 i a les grans ciutats, tipus Londres o Birmingham, entre el 30 i el 50, I a casa nostra doncs, també tenim reduccions a Barcelona mateix, al voltant dels 50-60% dels contaminants, sobretot més vinculats al trànsit, que és el que clarament s'ha vist més afectat, no? En aquest cas el diòxid de nitrogen.
Clar, Miquel, quan es va aturar la Xina, jo recordo les primeres setmanes, quan nosaltres encara poc ens podíem pensar que impactaria encara amb molta més intensitat a Itàlia i a Espanya el coronavirus, i miràvem allà a Wuhan i dèiem, s'ha aturat la fàbrica del món, no? Jo pensava, mira, un dels principals emissors contaminants del planeta té la fàbrica aturada i això es notarà a nivell de CO2, no? S'està notant, no?
Sobretot s'està notant a nivell dels contaminants locals, que és el diòxid de nitrogen, sobretot, i en els casos de la Xina, com per exemple, que fan servir encara molta energia de carbó, doncs també partícules. Es va notar molt al centre, a Wuhan, que on va baixar més del 50% els nivells de contaminació, però els nivells de contaminació relacionats amb el canvi climàtic requereixen períodes molt més llargs de transformació. I per això alguns contaminants, com el diòxid de carboni, doncs aquests canvis es notaran si això es manté molt de temps. Però de moment tots els contaminants locals sí que és molt evident aquest canvi.
I aclarir que una cosa és la qualitat de l'aire, menys cotxes, menys avions, menys vaixells, i una altra, canvi climàtic. No ho confonguem. Que ara algú dirà, mira, com a mínim hem solucionat el tema del canvi climàtic. No.
Exacte. Aquesta és una confusió que està circulant una miqueta aquests dies, i no, el problema del canvi climàtic és un canvi que requereix un canvi estructural i a llarg termini, i no el tenim resolt en absolut amb aquesta crisi. I en això jo crec que sí que podem aprendre una miqueta, perquè si ens hem adonat que un canvi petit, un racó de la natura ens canvia tota la societat i tota la nostra economia, pensem el que pot arribar a passar amb el canvi climàtic, que estarem alterant moltíssims factors al mateix temps a tot el món. Jo crec que d'aquí hem de sortir amb una crida urgent a actuar més clarament en l'àmbit del canvi climàtic, perquè verdaderament qui després d'aquesta crisi pensi que si no es millora la relació amb la natura i no s'intenten evitar aquests factors inesperats, no tindrà conseqüències, i jo crec que hem vist molt clarament que poden ser conseqüències molt importants. No?
Miquel, ahir els Ecologistes en Acció publicaven un informe on deien que la contaminació de l'aire urbà havia caigut un 55% durant la segona quinzena del mes de març a nivell de tot l'estat espanyol, un 64% a Barcelona, un 77% a Rondes. Aquest informe inclou el trànsit de ports, aeroports, vehicles?
Sí, incorpora tots els factors que han anat canviant, sobretot han agafat les mesures que hi ha des dels detectors distribuïts a totes les ciutats i han mesurat a veure quin ha estat el canvi. D'aquí, jo crec que l'aprenentatge bàsic és, escolta, estem donant un temps de pausa, perquè ara verdaderament tenim uns nivells de contaminació local molt més baixos, però és molt important entendre que pel benefici de la nostra salut aquests canvis s'han de mantenir en el temps. Perquè, si no, això és una mica com fumar cigarretes. Si et fumes 150 cigarretes en dos dies, et senta molt malament a la gola. Però si continues fumant durant tota la vida, aleshores això t'afecta molt greument a la salut. I això és el que ens passa amb els nivells normalment de contaminació. Els tenim sempre en un nivell molt alt. Ara, durant 15 dies, tenim una pausa, però el que és important és pensar com aconseguim sortir d'aquesta crisi disminuint el volum de trànsit, òbviament no en el nivell actual, i sobretot aconseguint que el trànsit que hi circuli sigui més net, perquè així durant tota la vida respirem un nivell més baix. Durant 15 dies una pausa està bé, però efectes de salut l'important és com sortirem després.
Justament perquè, Miquel, el diòxid de nitrogen que hem deixat de respirar, el contament típic a més pels tubs d'escapament, això és una treva només, perquè en condicions normals, ara que parlem malauradament tant de persones que ens deixen de morts cada any, i aquestes sí que no en som conscients, perquè no cada dia donem les xifres, perquè a més és difícil de dir, escolta, avui han mort 4 persones més per culpa del que respirem, no? Realment, el nitrogen, el diòxid de nitrogen, provoca moltes morts a Espanya cada any.
Sí, exactament. El que passa és que són morts que no tenen nom i cognom, no es diuen diòxid de nitrogen, però es diuen més casos d'ictus, es diuen més casos de problemes d'atac de cor, es diuen problemes respiratoris, etc. I aquestes són les que podem evitar, però per evitar-ho doncs cal actuar d'una manera estructural, sobretot en el cas de les nostres ciutats, en el trànsit. Tant mirant de disminuir-lo, amb més transport públic, amb altres mesures que puguem prendre, potser també el teletreball, que aquests dies estem tots aplicant forçalment, podem aprendre i mirar d'aplicar-ho una mica més en el dia a dia, i també, òbviament, utilitzant doncs, menys el cotxe o menys la motocicleta contaminant, no?
Perquè tu estàs estudiant les dades de com afecta això precisament a la ciutat de Barcelona, no?
Sí, sí, estem fent un seguiment diari i els nivells de contaminació, ja et dic, són de baixada persistent, al voltant del 50-60%, depèn del dia, i per primera vegada durant el mes de març hem tingut nivells de contaminació per sota dels recomanats de l'Organització Mundial de la Salut, fins i tot a les estacions més contaminades. Per tant, el que estem estudiant ara bàsicament és com la ciutat funciona, quins nivells de contaminació podem assolir en una ciutat amb un nivell de funcionament molt de bàsics.
Ahir, en Tomàs Molina, no sé si vas tenir ocasió de veure el Telenotícies Vespre, deia, s'estan fent estudis de com la temperatura mitjana a la zona de Wuhan en el seu moment, ara a Europa, pot tenir relació o no amb el Covid-19 pel que fa a la letalitat de la malaltia, no? Després parlarem amb ell d'això, però grups de científics també estudien si es pot establir causa-efecte entre contaminació de l'aire i Covid-19.
Jo crec que la relació més important, que és la que està més demostrada fins al moment, és que la relació de l'aire pot empitjorar la situació, diguem-ne, prèvia pulmonar de la gent. És a dir, si tu tens un aire molt contaminat, doncs pots tenir problemes asmàtics, per exemple. Pots tenir problemes respiratoris que després, si es dona la malaltia, es poden complicar el teu estat de la situació, més que una relació absolutament directa. Hi ha alguna recerca en aquest sentit, però encara estan les primeres fases. Jo seria, diguem-ne, molt
prudent
amb aquesta vinculació directa. Ara, la indirecta aquesta que et comento, això està sobradament demostrat. Si tenim uns pulmons en pitjors condicions ja de partida, doncs és possible que tinguem uns impactes més severs quan es dona aquesta malaltia.
Miquel, hi ha una altra cosa que abans tu esmentaves, la reducció del soroll. Jo l'altre dia li deia als meus pares, dic, estic sentint el silenci que m'agrada sentir quan vaig a la Segarra, no? L'estic sentint en ciutats molt poblades. I aquest silenci, no?, que a vegades el busques quan vas a entorns on realment el silenci es gaudeix d'una altra manera, aquesta reducció del soroll, tu l'estàs estudiant, la reducció del soroll en decibels?
Sí, estem veient que els nivells de reducció de decibels són al voltant entre els 5-7 decibels, que això són uns volums molt importants, tot i que el número sigui petitet, i correspon a la nostra percepció clara, no?, de disminució del soroll. Pensem que, per exemple, a la ciutat de Barcelona tenim un problema estructural greu que no ens hi adonem moltes vegades o ens molesta com de fons, no?, és aquest soroll de trànsit constant, però que més del 50% de la població de Barcelona viu per sobre dels nivells recomanats per l'Organització Mundial de la Salut. Tots aquests dies no hi ha ningú que estigui en aquests nivells. Yeah. I aquesta diferència es percep amb menys estrès i una sensació com de benestar, que és la que tu esmentaves abans. No?
Clar. I tenim la flota catalana semiaturada, la pesca, el nostre àmbit marí. En aquests moments, què està passant al nostre mar? Perquè hi pesquem menys, ens banyem menys, estem menys a la platja. Ara la gent a primavera ja buscava a veure si feia una punta de sol per anar, no? Això sí. Està ajudant també al nostre Mediterrani, les nostres platges, els nostres peixos?
Home, està transformant totalment la nostra relació, no? Per una banda, des del punt de vista humà, doncs la gent que viu de l'àmbit marí ho està passant molt malament, òbviament, no? Els nostres pescadors i tota la gent que després viu del peix que estem...
Sí, sí, estan passant-ho fatal.
Ho estan passant fatal, efectivament, perquè bàsicament la majoria de llotges ja estan tancades, la majoria de cofreries estan tancades o treballant a un nivell baixíssim, etc. Ara, per una altra banda, el que està fent això és disminuir la pressió sobre els estocs pesquers, que estan sobre els peixos, no?, que viuen en el nostre entorn més immediat, que tenien un nivell de sobrepesca superior al 80%. Uh-huh. És a dir, hem de fer també un procés de transformació en aquest sector per aconseguir equilibrar els recursos amb la nostra capacitat de pesca. Aquests recursos s'estan recuperant una mica. No sabem quan, perquè, entre altres coses, la recerca marina també està aturada.
Clar.
Amb la qual sabem què estarà passant, però no sabem en quin grau aconseguirem una recuperació significativa o no.
Miquel, digues. No, acaba.
No, i després, per una altra banda, també hi ha, per exemple, alguns ocells, per exemple, que estan començant a nidificar les platges,
mm-hmm.
i, perquè estan més tranquils,
clar,
simplement.
Clar.
Aleshores, aquí hem de veure què és el que passarà quan nosaltres
tornem a envair-los l'espai, no?
Exactament, ara ells són espais que consideren que són calmats, que són tranquils, però hem de veure si serem prou respectuosos, doncs, per si trobem uns ous, no aixafar-los, cosa que en el passat ha passat massa vegades, oi?
Els dofins que han vingut al Maresme i al Barcelonès Nord, que s'han apropat a nosaltres, aquests són intel·ligents i quan ens vegin sortir tornaran a marxar, no?
Vaja, aquí hi ha un fenomen molt interessant, perquè sempre hem tingut dofins que estan en aquestes zones, perquè hi ha uns canons que els hi beneficien. A més, possiblement a través de la glòria doncs, hi ha més producció de fitoplàncton, troben aliments també una mica més fàcil. I el que ara hi ha molt és molts observadors. I això és molt interessant també, perquè verdaderament hi ha molta gent que està observant què és el que passa al seu entorn. I és fascinant veure com apareixen llistes de gent que observa els ocells i anota i mira a veure què hi ha, què no hi ha, etc. Per tant, hi ha una combinació. Per una banda, animals més tranquils que s'atreveixen a apropar-se més, i per una altra banda, molts observadors que ara, de cop i volta, estem redescobrint la nostra natura més immediata.
I segurament hi ha un fenomen que això deu ser molt difícil d'estudiar, Miquel? Però el zoo, l'altre dia vaig llegir que havia nascut un ònix, una cria d'una espècie protegida, i jo pensava, els animals al zoo, que tenen també l'estrès de la mirada i la presència humana, en aquesta època de confinament, també deuen viure d'una altra manera, no?
Sí, de ben segur, una mica com nosaltres, oi? Quan no estem estressats ho vivim diferent que quan estem molt estressats
en el
dia a dia. Potser és un recordatori que nosaltres també som molt animals, no? Som animals.
I no oblidar-ho.
Exacte.
Escolta'm, l'emergència sanitària s'uneix a l'emergència climàtica, que no l'hem d'oblidar i que per això volíem parlar amb tu avui, però això ens obligarà a no deixar passar l'oportunitat de ser-ne molt conscients i de no abandonar-la, aquesta emergència climàtica, quan sortim d'aquí, no?
Exacte, a veure si sortim, per exemple, hi ha sectors dins de que es poden desenvolupar i que afavoreixen tota la transformació vinculada a l'emergència climàtica, com per exemple la rehabilitació dels edificis, etc., que també són molt intensius en mà d'obra, no? Mm. O sigui, aquí el que hem d'evitar és caure en la tentació de fer una frenada en aquesta transformació que estàvem tots col·lectivament decidint fent, perquè és molt important, i al contrari, aprofundir en aquesta transformació per sortir-nos també econòmicament, no?
Mm-hmm.
Aquest és el repte que jo crec que hem d'entendre, no? Crec que hem vist que hi ha una dependència excessiva en sectors com, per exemple, el del turisme, té uns riscos importants per la nostra societat.
No?
I, en canvi, sabem que rehabilitar, promoure la transformacions energètiques, incloure més renovables, etc., també ens poden ajudar a generar ocupació, no? Que serà un dels factors claus en el futur.
Miquel Ortega, físic, doctor en Ciències Ambientals, moltíssimes gràcies, perquè crec que a l'Ibisca de Terra d'avui, com a mínim, una mirada positiva de tot això que estem vivint, que també és necessari.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i molts ànims a tots.
A tothom. Cuida't molt, que vagi molt bé.
Igualment, adéu-siau.
Adéu. Visca el poble i visca la